Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel. Programa que estem parlant i molt evidentment del que ha passat a Ucraïna aquesta nit, bàsicament perquè canvien moltes coses, el taulell d'escacs del que és Europa, canvia la política, canvia la seguretat, tindrà una conseqüència, ja n'hem parlat amb el professor Josep Lladós, també amb l'economia, fa una mica més d'una hora en parlàvem també amb Unai Sordo, amb el secretari general de Comissions Obreres, que expressava evidentment la seva preocupació també donada la situació econòmica espanyola, la inflació, etc, el que podia passar. Afecta la política, us dèiem que Pedro Sánchez té una reunió evidentment amb els caps d'estat i de govern europeus avui a Brussel·les, que ha anul·lat la conferència de presidents abans d'anar cap a Brussel·les. Pedro Sánchez, avui hi ha reunió del Consell de Seguretat Nacional a Espanya. És una reunió que estarà presidida per Felip VI, pel rei. No en va estar al capdavant de les Forces Armades.
Qui és el cap d'estat?
Del país, és el cap d'estat. Pedro Sánchez és el president i avui hi haurà aquesta reunió del Consell de Seguretat Nacional a Espanya amb Felip VI i amb Pedro Sánchez. A veure, per anar sumant veus a aquesta conversa, en Francesc Serra és professor de Relacions Internacionals. Professor, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com hauríem de llegir o com llegeix vostè, com a mínim, en aquest món en què tot està interrelacionat, els moviments que ha acabat fent Putin els darrers dies i que han acabat derivant en aquesta acció militar en territori d'Ucraïna avui mateix?
Bé, a veure, encara estem rebent notícies, encara estem fent-nos un quadre. Pensem que és una situació inèdita, és una situació a la que, encara que ens havien previngut, no estàvem preparats i no estàvem realment... no teníem moltes dades sobre què fer. Pensem que és la primera guerra directament internacional entre un estat i un altre a Europa des de la Segona Guerra Mundial. Hi ha hagut altres conflictes, com el propi de Donbass o a Bòsnia, en què hi havia guerres indirectes, guerres internacionalitzades indirectament. Però una invasió o una intervenció armada massiva d'un estat sobre un altre no havia passat des del 45. I això obre moltes preocupacions. Una de les coses que cal destacar és que bé, la primera víctima ha estat la credibilitat de Rússia. Sí. Si fins ara podíem dir, bé, hem d'escoltar el Kremlin, hem de tenir en compte que això són maniobres internes, que Rússia té dret a la seva seguretat, que Rússia s'ha compromès a no anar més enllà d'una línia roja, tot això ha saltat pels aires. Ara mateix, quan Putin diu que no aniran més enllà del Donbass, ja no podem creure, ja no tenim la mateixa confiança que teníem ahir mateix.
I si no el podem creure, a un president com aquest, al qual vostè diu per aquestes raons, diguem-ne, que no el podem creure, hem de pensar que l'amenaça, l'advertència o l'aplicació de sancions econòmiques serviran de fre en alguna cosa amb un líder polític com Putin?
Evidentment Putin les té en compte i les ha calibrat abans de donar l'ordre d'atac. Veurem fins a quin punt aquestes sancions són efectives. Les sancions que s'han anunciat són molt dures. Algunes d'elles hi ha seriosos dubtes que es puguin portar a terme, com ara la retirada de Rússia del sistema SWIFT, de pagaments bancaris internacionals. Però bueno, hi ha la sensació a Occident que no es pot tornar a deixar passar, que no hi... una frase que se sent molt: no podem permetre un altre Chamberlain, no podem permetre un altre Múnich, és a dir, no podem fer concessions cap a una potència que es demostra agressiva. Hi ha la sensació que ja les van fer a Crimea i no ha servit per res. Ja hi va haver una sanció i no ha servit per res. Què pot fer Occident ara? És difícil de dir. Més enllà de les sancions, hi ha països, hi ha personatges que estan demanant una intervenció armada directa de l'OTAN. L'OTAN no hi està forçada, Ucraïna no és un país de l'OTAN, i s'ha de tenir en compte que una intervenció de l'OTAN tindria efectes desastrosos, catastròfics. És a dir, si ara ja tenim una sensació prou greu, que és No, encara no vull dir-ne ni invasió ni guerra, perquè encara hem de calibrar moltes coses, però sí que tenim una intervenció armada de gran abast.
Sí, estem parlant d'una intervenció armada de gran abast, estem parlant d'un país com és Ucraïna que està absolutament envoltat de forces militars, i que el desplegament rus que hi ha hagut en tota aquella zona, si incloem no només el territori pròpiament rus, professor, tot el que és Bielorússia, més tota la zona del Mar Negre, on hi havia hagut un desplegament de força marítima per part de Rússia molt important, jo entenc que no vulgui parlar encara de guerra, però vaja, s'hi assembla bastant.
Sí, bueno, com sabem, hi ha moltes definicions de guerra. La més acceptada ja requereix un mínim de 1.000 morts, i això encara no tenim dades sobre baixes. Ja veurem si arriba. Però una altra definició és justament això, una intervenció militar de gran abast.
En qualsevol cas, recuperant el fil que ara vostè plantejava, no?, també d'aquestes possibles sancions econòmiques que pugui haver, que deia vostè, no sé fins a quin punt algunes d'elles que s'han plantejat realment són aplicables, entre altres qüestions, perquè en un món econòmicament tan lligat com el que tenim, aplicar aquest tipus de sancions a Rússia al final també acaba repercutint en la pròpia economia local europea. Quan dic local em refereixo a Europa com a continent i evidentment a Espanya com a país, entre altres coses, perquè els diners russos han servit per moltes coses a Europa, i encara estan posats grans fortunes russes en molts negocis que són clau ara mateix a Europa.
Sí, però la situació ha anat canviant i ja no estem com fa 8 anys. Per exemple, fa 8 anys, quan es van aprovar les sancions després de Crimea, es va decidir deixar la qüestió energètica a part. Per què? Perquè Europa depèn del gas rus. Però això ha anat minvant molt. Va ser relativament sorprenent que Alemanya cancel·lés ja el dimarts la signatura de l'acord del Nord Stream, del gasoducte. Sorprenent, perquè això se suposava que era vital per l'economia alemanya, però és evident que aquestes setmanes Alemanya i els seus aliats han buscat alternatives pel gas qatarí, per l'algerià o pel que sigui, i en aquest moment es poden permetre prescindir. En canvi, Rússia, que fa 8 anys tenia una dependència del comerç en la Unió Europea de més del 50%, actualment ha baixat, però continua sent un 33%, una tercera part del comerç és amb la Unió Europea. Rússia es pot permetre perdre això? Dubtós. I en canvi sembla que la Unió Europea està treballant per poder prescindir del comerç amb Rússia. Veurem el que passa en els propers dies, veurem les conseqüències de tot plegat. És un acte molt agosarat. La major part dels analistes ens estem mossegant la llengua, perquè havíem predit que era totalment improbable un atac d'aquesta manera, d'aquesta mena, i ara és imprevisible el que pot passar.
Europa, a part que Europa com a ens polític, la Unió Europea, què s'hi juga en el que està passant ara? Perquè segurament és la seva prova més dificultosa, no? La seva prova de foc, diguem-ne, de si realment Europa es creu que és Europa, no? Des d'un punt de vista polític.
Europa, bueno, aquí hi ha dues visions. La Unió Europea hi està implicada indirectament pels seus interessos econòmics, per la seva pròpia cohesió. Però curiosament ha donat mostres d'una cohesió enorme. L'altra visió és la de l'OTAN. Encara que tinguin pràcticament els mateixos membres i que l'esperit sigui el mateix, tinguem en compte que l'OTAN té un lideratge clar dels Estats Units. L'OTAN ha mostrat una enorme solidaritat les darreres setmanes. Fins i tot ha sorprès bastant, per exemple, Turquia, que, per dir-ho col·loquialment, ha fet el tonto durant els darrers anys, tontejant amb Rússia. Turquia, que a més té una posició geoestratègica vital aquí, ha demostrat ser fidel als seus compromisos amb l'OTAN, per una vegada, i per primera vegada en molt de temps. D'una banda, sí que tenim que Europa en general està en una posició bastant dèbil, estructuralment, des de fa temps. De l'altra, estem veient que reacciona unida. Què podrà fer? Poca cosa, perquè més enllà de les sancions econòmiques, que poden tenir efectes a mitjà termini, però no immediat, les reaccions immediates no seran gaire efectives. Poden ser diplomàtiques, poden ser polítiques. Difícilment poden ser militars i francament espero que no, perquè, com deia, l'escalada és també enorme.
Són evidentment hores encara d'incertesa amb aquesta operació militar a gran escala per part de Rússia posada en marxa aquesta matinada i, per tant, de moment encara activa, encara en marxa amb informacions encara confuses del que està passant en territori ucraïnès. Al llarg del dia n'anirem tenint coneixement, evidentment. En Francesc Serra és professor de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma. Gràcies per haver-nos acompanyat avui al matí.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Passant 7 minuts del punt de les 10, interessant també aquesta lectura del professor, reconeixent que està passant allò que pràcticament tots els experts deien que era molt difícil o pràcticament impossible que passés, i aquest és l'escenari en el qual estem des d'aquesta matinada.